La vaga de la recollida de residus després d'assolir un acord en el Tribunal d'Arbitratge i Mediació. Així arribam a les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen quan siguin les 7 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
L'arquitectura de l'aigua i una de les autores més brillants de la literatura contemporània s'entra en el programa d'avui. Benvingudes, benvinguts a l'Aviador.
Començam tot d'una parlanta amb l'arquitecta Cristina Llorente, que per la seva secció setmanal del Paisatge Invisible ens parlarà avui de l'arquitectura de l'aigua, també partint d'una mostra titulada Parlaments d'aigua, arquitectures ecosocials projectives. S'inaugura demà al Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears a Palma i que ens explicarà una de les seves comissàries, la també arquitecta Eva Franch i Gilabert. Seguirem amb un clàssic contemporani, l'obra de l'autora Melina Tom, que ha estat també ciutadana de països com Xina, el Japó, Laos o Vietnam, entre d'altres. La protagonista de Galerada amb la llibretera Maria Cuenet. I per acabar entrarem a les biblioteques de Felanitx i de Porto Colom, de la mà de la seva responsable, Maria Antònia Bordoi.
Són les 6 i 6 minuts. Comença la cultura i IB3 Ràdio, Miquel Àngel Fiol, el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
I d'això que dèiem a l'inici, l'aigua és la protagonista de la nostra secció d'arquitectura d'avui. I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me, and now I'm old. T'agrada PJ Harvey, Cristina Llorente?
M'agrada.
Ja sabia jo. Sempre n'hi vinc als teus gustos musicals. Per què serà? Vinga, arquitectura de l'aigua. Tot és aigua al final, no?
Tot, sí. Tot és aigua, els planetes aigua, nosaltres som aigua i l'arquitectura també. I començam amb una dada. Resulta que dels 9 límits planetaris que existeixen, ja n'han passat 7, val? I un d'ells és l'ús de l'aigua dolça. Resulta que estem utilitzant i alterant els sistemes d'aigua més ràpid d'allò que se poden regenerar. Recordem que els límits planetaris són aquestes fronteres ecològiques que no haurien de creuar si volem mantenir un planeta habitable, i tenint en compte que n'hem traspassat 7 de 9, he d'anar una miqueta malament. I concretament aquest de l'aigua dolça l'hem traspassat de 3 maneres. Per una banda, l'extracció excessiva, traïm l'aigua dels rius, en el nostre cas dels aqüífers, més ràpid de lo que se recarreguen. Això és especialment crític a Balears, on l'aigua subterrània és la principal font d'abastiment. I, per altra banda, alteram el cicle de l'aigua a través de l'urbanització, a través de l'agricultura intensiva i a través d'una sèrie d'accions que impedeixen que l'aigua s'infiltri en el sòl i recarregui aquests aqüífers, no? Per tant, bueno, la tercera manera seria com un que engloba, no?, les altres dues, que és que estem rompent els sistemes hídrics naturals, no? I no és tant, el millor, que falti aigua, que també, sinó que ja no podem garantir aquest seu funcionament, diguem-ne, estable i segur per la vida humana i dels ecosistemes. I entorn a això gira precisament aquesta exposició Parlaments de l'aigua, que com us recordaven a Mònica, s'inaugura demà en el Col·legi d'Arquitectes, a seu de Palma, del Col·legi d'Arquitectes de Balears, i que és una exposició que ja va estar a la Bienal d'Arquitectura de Venècia i que mos du a una reflexió urgent, no? Que la crisi climàtica, sobretot, és una crisi de l'aigua. La idea força d'aquesta exposició és que, com dèiem, tota l'arquitectura és arquitectura de l'aigua, ja no de més, perquè qualsevol material necessita d'aquesta aigua i qualsevol tècnica, o moltes de la gran majoria de les tècniques constructives necessiten d'aquesta aigua, sinó per tota l'aigua que se consumeix en la construcció, com amb tots els altres processos que, diguem, humans, no? I aquesta exposició, Parlaments de l'aigua, no tracta només l'aigua com un recurs, sinó com un element, com un agent actiu que configura el nostre territori, no només això, sinó l'economia i també les formes de vida. En el final, l'aigua dibuixa el paisatge de qualque manera, no? I aquesta exposició és un projecte, després mos explicarà una de les seves comissàries, però és un projecte construït a partir dels laboratoris del futur, que són una sèrie de tallers que se varen dur a terme a Catalunya, en el País Valencià i aquí a Balears, on científics, pagesos, arquitectes i activistes debatien sobre el futur de l'aigua, no? I de tots aquests tallers va sortir una idea comú, que és que no podem continuar pensant en l'aigua com una infraestructura invisible, no? I és que es veu que d'un temps ençà les infraestructures de l'aigua sempre són invisibles, no? Pensem en sistemes tant de subministrament com d'evacuació, no? En les canonades, que sempre les soterram o les amagam darrere els murs, no? Si això ho posam en comparació amb la construcció tradicional, mos trobam que en aquell moment sí que l'aigua era totalment visible i que tots aquests sistemes hídrics, tant les gerrandes de safreig, de siquis, d'escanaps, de marjades, de fonts, no? Tots aquests elements l'aigua configurava el paisatge, se veia, i no només se veia, sinó que s'utilitzava com a element configurador del paisatge, no? I de qualque manera la higiene o la necessitat de salubritat mos ha duit a amagar l'aigua, que no dic que això no fos necessari, però sí que l'hem arribat a fer invisible, no? Perquè, de fet, no l'hem tornat a visibilitzar de cap manera, no? Fins i tot construint sobre zones inundables, que és una manera bastant perillosa d'obviar i d'amagar l'aigua, no? Bé, aquesta és l'exposició de Venècia. El que se va fer va ser transformar un antic espai naval en un, bé, el que s'anomenava Parlament de l'aigua, mitjançant 7 instal·lacions que proposaven respostes a, diguem, conflictes hídrics actuals, no? Com podrien ser, per exemple, sistemes de monitoratge ciutadà de l'aigua a Barcelona, o reflexions sobre els sediments del Delta de l'Ebre, o propostes per adaptar les ciutats a inundacions, o projectes sobre l'extractivisme alimentari global. I amb això vull fer un incís, perquè també fa relativament poc se va inaugurar en aquest cas, en el Casal Solleric, una exposició de Eva Lutz. Lo tengo en la utenca se punta de llengua, no? Bueno, hem tingut la sort de fer la mediació d'aquesta exposició, i estudiant l'obra de Eva Lutz, també ella té molta d'obra referida a l'aigua, no? Concretament té un projecte preciós sobre Rio Tinto, un projecte de fotografia sobre Rio Tinto, i altres que relaten tots aquests processos extractius de metalls, no? Després té altres obres que a mi me semblen superinteressants, no? Com per exemple té una escultura amb tot el sistema hídric hídric de la península, i una altra instal·lació com amb tots els noms dels afluents d'està, Juan Neón, vull dir que també és una persona
treballa molt amb el blau, també, no?, per donar aquesta idea d'aquesta sensació que estàs treballant en l'aigua, precisament.
Sí, i s'interessa molt per tot el tema dels ecosistemes, també de la pèrdua d'espècies, i no només d'espècies, sinó de llengües, de tots aquests processos que de qualque manera fan que tot vagi desapareixent, no? I seria un poc, bé, podríem de qualque manera relacionar aquestes dues línies de ses exposicions.
I doncs, si me permets, Cristina, anem a integrar l'altra part d'aquesta conversa, d'aquesta secció d'avui, perquè efectivament s'inaugura demà l'exposició Parlaments d'Aigua, Arquitectures Ecosocials Projectives. Estarà fins a la 20 de maig, i allò que pretén és fomentar una consciència col·lectiva de l'aigua, no? Com tu has dit, un element omnipresent en la configuració de l'arquitectura, però també de la política, de la cura del medi ambient. Experts, enginyers, experts en general, filòsofs, economistes, venen advertint des de fa anys que les guerres del futur, Donald Trump mediante, perquè amb ell les guerres poden ser per qualsevol causa, però que les guerres del futur seran per l'aigua, no? De fet, ja n'hi ha guerres per l'aigua que s'estan produint des de fa anys, dècades, a Darfur, per exemple, al Sudan. La guerra és bàsicament per l'aigua, en part d'altres motius ètnics i culturals, però bàsicament per la gestió de l'aigua. I aquesta exposició tan interessant està comissionada per Eva Frank, que la tenim ja en connexió telefònica. Eva, com estàs? Benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Per Neva, per Nimerella, Luzárraga i també Alejandro Muiño, no? Aquest triumvirat que, a part de comissariar aquesta exposició, formen part d'un projecte ben interessant, molt polièdric i amb moltes branques. Partint de la màxima, Eva, i també amb el fil que deixaven a Cristina amb els seus comentaris, que tota l'arquitectura és arquitectura de l'aigua, no? I a partir d'aquí, les conseqüències i també intentar visibilitzar allò que això comporta, no? Seria un poquet la funció d'aquesta exposició.
Sí, és, des de l'origen de l'arquitectura com a no, un espai d'habitatge, no, un espai de refugi per a protegir-nos de l'aigua i relacionar-nos amb ella d'una manera diferent i diferida, no? A les grans ciutats que també es van assentar al costat de recursos hídrics naturals, fins a les ciutats contemporànies que estan situant-se moltíssimes vegades sense tenir cura ni present quins són els recursos hídrics o naturals o d'abastiment que estan en realitat intentant donar-se suport dintre d'unes xarxes globals de capital extractivista. Creiem que era un moment important de reflexionar a través de l'arquitectura com estem construint les nostres cases, els nostres territoris i les nostres ciutats a través de l'aigua.
Parlant de sistemes de clavegueram, parlant de mecanismes de refrigeració, parlant, òbviament, dels materials que fem servir en tot allò que construïm, creus que la ciutadania en general és conscient que tot això que habiten al final té un origen i aquest origen és l'aigua i la gestió de la mateixa?
Jo crec que les noves generacions són molt conscients de que hem de ficar atenció a les qüestions ecològiques dintre de tot allò que construïm, que habitem, que consumim, no? Des de quanta aigua és necessària per produir un advocat, fins a quanta aigua és necessària per produir unes sabates, una samarreta, o per transportar-la des de l'altra part del món fins aquí o a l'inversa. Les noves generacions això ho han viscut des d'una manera molt informatitzada, no? Molt mediada, però les generacions també molt antigues, ells ja ho tenien embegut dintre de la seva filosofia de viure. Sabien molt bé quina era la relació de l'aquífer, quan hi havia sequera, l'austeritat, no?, al voltant de l'ús dels recursos hídrics. Jo crec que potser hem sigut una mica la generació més intermitja, que han viscut una exuberància i abundància de recursos invisibilitzada per l'advanç de les grans tecnologies, que ha fet que perguéssim una mica el toc amb la realitat finita, no?, d'aquest planeta que estem habitant i que en realitat necessita d'unes perspectives diferents de les quals hem estat construint els últims anys les nostres idees de progrés.
Me sembla un punt bastant interessant aquest generacional que estàs comentant. Jo te demano ara per territoris concrets, perquè bueno, Eva Frank és arquitecta, comissària, ha comissariat moltíssimes exposicions, investigadora, has transitat Barcelona, Praga, Nova York, per exemple, en conferències i en projectes diversos. Trobes que a qualque banda del món, no sé si Europa, que sempre es diu que són el bressol de la civilització, generació i, per tant, aquestes coses, aquestes qüestions les tenim com a més presents. O no és Europa, precisament, els territoris que ara mateix estan més conscienciats d'allò que estem parlant?
Bé, jo crec que aquestes narratives de que Europa és...
Sí, està un poc passada ja, no?
La civilització és la base de l'eurocentrisme, potser més problemàtic, del qual n'estem sofrint les conseqüències. Ha sigut molt bonic. Una de les facetes, no, d'aquest projecte tan polièdric que hem fet és aquest llibre que es diu 100 paraules per l'aigua, o 100 words for water, on hem demanat a 100 contribuïdors, filòsofs, artistes, polítics, arquitectes, dissenyadors, agricultors, pescadors, gent des de tots els sectors de la societat, que ens definissin d'una manera molt breu, a vegades poètica, a vegades política, a vegades científica, una paraula per l'aigua. El que era molt bonic era veure i aprendre com, per exemple, societats ancestrals que encara perduren avui en dia, com els maoris o algunes civilitzacions també arrelades al territori de les illes de Hawaii, quan ells et pregunten, i tu d'on ets? No? Jo tu et podria preguntar, i tu d'on ets? I tu em diries, què em diries?
Jo mateix no ho sé, no ho tenc clar, sincerament. Mediterrània, som de la Mediterrània.
Veus? Almenys ja tens un cos d'aigua en relació.
Sí, sí, clar.
Ells sempre responen en relació a un cos d'aigua i una muntanya, normalment.
Clar.
Jo quan a mi la gent me pregunta i tu d'on ets, no? I jo quan jo estava molts anys vivint a Nova York, jo sempre deia, jo soc del Delta de l'Ebre.
Sí, a més ho poses a les biografies, poses allà
sí,
molt clar.
No és nou, és a dir, jo crec que les ficcions polítiques, no?, de municipals, provincials, estatals, que bé, formen part d'una lògica territorial, molt poques vegades s'alinea amb aquesta lògica de pertanyença i de vida. Aquest projecte és un projecte ecosocial, que vol dir que fica a les persones i als més que humans, no?, també al centre de la conversa. Tots som conscients que el parc natural del Delta de l'Ebre i el Delta de l'Ebre en si mateix ha estat una lluita constant i històrica al voltant de filosofies extractivistes, de l'aigua i dels recursos hídrics entesos des d'una manera centrada en l'humà. Llavors, no, jo crec que des dels maoris a les persones arrelades a les zones més rurals hi han maneres de fer que potser podrien tornar a aprendre, no? Com es capta l'aigua, com es cuida un aqüífer, com mantenem aquestes idees de sanejament, no? És a dir, la idea de que moltíssimes cultures no entenen com nosaltres ens estem dutxant amb aigua que podríem estar bevent, no? Com estem llançant els excrements amb aigua que podria ser aprofitada. Hi ha moltes filosofies que hem estat exercint que són altament problemàtiques i que estan produint uns efectes i uns col·laterals bastant greus al que són els ecosistemes actuals. Llavors, davant aquest canvi climàtic no és una cosa llunyana, ho estem generant tots el dia a dia.
Eva, t'escolta, Cristina Eva, de, com diria aquell, d'arquitecte.
Podeu... Sí, ja l'he escoltat, m'ha agradat molt que ha dit.
Podeu interactuar, clar.
Gràcies, Eva. Mira, clar, i amb això que comentaves, de qualque manera la tecnologia mos ha deixat enrere com aquest coneixement del lloc, no?, que ho deies tu ara, tan important a l'hora de configurar el territori, no? Aquí, bé, a Palma jo crec que hi ha un exemple paradigmàtic que és el Pla de Sant Jordi, no?, que li deien Sorta de Palma precisament perquè vestia d'aliments a la ciutat, i precisament per aquesta lògica o no lògica extractivista se va arribar a salinitzar i se va convertir en un camp d'ofaus, bàsicament, no? I va perdre com tota aquesta riquesa com a horta i com a sòl productiu que tenia. Clar, això també seria una manera de dir que mos hem venut en el capital deixant enrere les cures, no? Com moltes vegades han xerrat en aquest programa. Com relacionaries tu o com relaciones exposició Saigo amb aquest sistema de cures, amb aquesta comunitat?
Bé, jo crec que el que has explicat no és un gran cas de com també a través dels anys les persones, les societats, les cultures han anat construint i manipulant els seus territoris per a produir un espai d'abastiment. Podríem dir que en realitat potser l'espai natural és de tenir-lo tot ple d'aufals, però també n'hi ha hagut uns nous equilibris que hem anat construint i que és una conversació constant i directa que hem de tenir amb el territori, amb les persones i amb la riquesa biològica que estem produint. Jo crec que tots som conscients que volem créixer cap a direccions on poguéssim tindre un planeta més biodivers, més resilient, més exuberant, no? A on poguéssim cultivar, poguéssim construir, poguéssim conviure d'una forma molt més intensa i molt més lliure, no? Que aquella que ens produeix els espais d'escarcetat. Llavors, jo sempre dic, no estic sempre en defensa d'una filosofia del decreixement, sinó del recreixement. I en aquest cas, no, jo crec que, per exemple, les Illes Balears, una de les instal·lacions que parlem directament, que reflexiona sobre algo que també tu parlaves abans, parlem dels aqüífers. No? Les Illes Balears, històricament, s'alimentaven de 87 aqüífers, dels quals avui en dia tenim 20% d'ells que estan en estat crític, bastant crític. Aquesta realitat ve des d'una extracció, moltes vegades ho diré, per al conreu o per al cultiu de granges, és a dir, per a l'explotació de granges o d'altres formes de turisme, no? Altament intensiu, que han fet que fiquéssim en crisi una situació històrica. Llavors, aquí la gran pregunta que ens hem de fer és com volem i podem recuperar algunes d'aquestes infraestructures, encara que recuperant aqüífers és quasi impossible, o com podem conservar les que tenim. Llavors, una de les iniciatives, no, en realitat, de cura, és fer visibles aquestes comunitats d'aqüífer, i nosaltres des de l'exposició convidem a tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears a que instal·lin a les seves cases, a les seves escoles, a les seves institucions, aquestes plaques que indiquin de quin aqüífer estan bevent. Perquè tots en siguem conscients que més enllà del barri, del carrer, del municipi, tots estem compartint infraestructures hídriques, ancestrals, geològiques, que si no les cuidem, si no els hi donem nom, no, possiblement acabarem perdent-les. I això, evidentment, acabarà produint més desalinitzadores, més vaixells amb aigua provenint d'altres llocs, produint desequilibris, produint moments de gran risc i tensió territorial. I crec que és important fer un pas enrere, reflexionar sobre el que tenim, visibilitzar-lo i empoderar-nos amb coneixement.
Sí, d'aquí surt aquesta idea tan interessant de com cartografiem, no? De quins són els mapes que agafam com a referents, perquè normalment agafam aquestes fronteres polítiques dels municipis, però potser hauríem de començar a canviar aquestes fronteres polítiques que diuen poc, no? Per, igual per les fronteres dels aquífers, com deies, no? De quin aqüífer s'abasteix cada població. Imagina, no? Que en comptes d'estudiar el mapa polític de Balears, estudiàssim a l'escola el mapa dels aqüífers, no? I establíssim aquestes fronteres segons aquestes àrees d'abastiment que deies. Crec que seria ben interessant i, a més, una idea molt, molt guapa, no? Per posar en pràctica.
Sí, crec que és molt bonic quan de repent, no, tens dues persones que s'entenien històricament de dos territoris diferents i de repent saben que estan compartint una mateixa lluita. O quan de repent estàs a una granja i pots preguntar si els purins d'aquesta granja acaben tenint filtracions dins de la mateixa aqüífer que esteu tots bevent, no? És a dir, com ens preguntem què està passant al nostre territori quan aquest territori a vegades no en som coneixedors. Llavors, aquí el que estem fent també és una crida a que tots ens fem coneixedors dels territoris i en fem cura. Coneixement, al fi i al cap, és poder, i poder és capacitat de cuidar. Mm-hmm.
Una exposició, una inauguració que vendrà precedida, si no vaig errat, Eva, també per una taula rodona ben interessant, on participes també en Sergio Martín, en Celso García, el coneixent de la UIP, del grup de recerca, Low Water, Joan Estrany, Catalunya Salvat, etc., que supos que girarà entorn a aquestes qüestions que estem comentant ara, no?
Sí, és a dir, aquesta idea de comunitats d'aqüífer va sorgir d'un dels tallers de futurs, que és una de les metodologies que vam emprar per desenvolupar aquest projecte, que va ser reunir-nos amb persones dels diferents sectors, no? Des del sector primari al sector científic, industrial, de recerca, tant públic com privat, des de les infraestructures polítiques, però també d'activisme i de resistència, sí, com del món de l'art, de l'arquitectura i el disseny, i va ser a través de conversar amb aquestes persones i d'entendre diferents perspectives, diferents punts de vista, una coralitat, no?, de posicions, que vam ser capaços d'identificar que aquest potser era un dels elements crítics que des de l'arquitectura i des de la cultura en aquest moment podíem ficar el dit, no?, en aquesta petita llaga. El que intentarem fer demà a la tarda és tindre una conversa sobre aquestes situacions, no?, sobre aquestes situacions crítiques, sobre els problemes, les solucions i els desitjos que tots tenim a sobre la taula dintre de les nostres esferes d'acció, i de reivindicació. I bé, no serà un taller de futurs, però potser sí que serà un taller de presents.
De present. Idò, ja sabeu, s'inaugura demà, però teniu fins al 20 de maig al Col·legi d'Arquitectes, al casc històric de Palma. Per tant, no teniu excusa per perdre-vos aquesta exposició que ens parla d'aigua, que es parla del passat, de com han construït també aquest present i també intentarà obrir finestres al futur. Eva Frank, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i només recordar que si veniu a l'exposició i us agraden les plaques de comunitats d'aquífer, la cooperativa La Capell les ha fet possible a la seva pàgina web juntament amb una ceramista de les Illes Balears. Llavors, m'encanta quan els projectes van d'una conversa a una Bienal de Venècia a una realitat al territori, no?
I a més que se poden veure i gaudir en diferents llocs d'Europa, en aquest cas, i en aquest cas recala Palma en concret. Eva Fran, moltíssimes gràcies. Vagi molt bé.
Gràcies, Eva.
Cristina, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Que interessant, l'arquitectura de l'aigua.
Sí,
me podien dedicar més programes, fins i tot, però bé, més endavant.
Venga.
Moltes gràcies. 6 i 29, continuem.
IB3 Ràdio és diversitat. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador. IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuenet.
Polifacètica, versàtil, genial, i com deia també na Mònica a l'inici del programa, molt cosmopolita. Melina Tom protagonitza la Galerada d'avui. Maria Cuenet, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé, t'agrada François Gaudí?
Sí.
Que està sonant?
Sí,
ho dius amb poc entusiasme, no m'ha agradat gens aquesta resposta.
No, però és perquè no l'escolto molt, per tant, no podia respondre amb molta seguretat, però el que estava sentint m'estava agradant molt.
No saps d'allò que te perds.
Bueno, idò, m'hi posaré.
A Melina Tom, gran, no sé, jo...
Grandíssima,
sí. És vera que no m'ha desagradat res d'allò que he llegit seu, i ha llegit coses molt diverses, no? Crec que seria el primer tret característic d'ella.
Sí, totalment. A mi, de fet, és una de les coses que m'agrada més d'ella, que escriu coses molt diferents, però sempre hi ha una veu que ens acantens que estàs davant de Melina Tom, no? I això jo trobo que és una cosa bastant difícil, perquè molts escriptors els reconeixes molt quan busqui uns certs temes, una certa dinàmica dins l'escriptura, una repetició, que sempre pot ser duent a un nivell més elevat, no? Però, en canvi, amb ella, te va d'un lloc a l'altre i sempre t'hi du beníssim, t'agafa sa mà i t'hi du beníssim, i a la vegada veus que hi ha un estil propi, una veu pròpia, és a dir, té molt una veu pròpia, no? Melina Tom, tot i que canviï de tema, de llocs, de format.
Quin llibre has duit d'ella?
Ara he duit el que s'acaba de publicar, que se diu Psicopomp, i és un dels seus llibres més personals, segons diu, i efectivament me l'estic llegint.
De fet, la que surt a la portada és ella, no?
Sempre surt ella, les portades. Això és un dels altres.
Bueno, en la que ten...
amb anagrama, el manco.
Sí, l'edició que ten de Cosmètica de l'Enemigo, que és d'anagrama també, però és edició d'aquestes de butxaca, ja no surt ella, surt un jove. Però sí, és veritat que surt
allà. És d'Alma Michel, que és un públic en francès, també surt ella. I sempre això és una foto diferent on...
Clar, jo, en el fil, agafant el fil que deixaves, és vera que, o sigui, estic d'acord amb tot allò que has dit, que parla amb certa tendresa i, a la mateixa, vegada amb duresa. Per exemple, jo tinc aquí Atentado, que és un llibre sobre la lletjó, la fealdat, per tant també sobre la bellesa, i els cànons, i la normativitat, i, i moltes coses més, i el protagonista li diuen Quasimodo, amb això ja ho, ho dic tot. Però clar, Quasimodo t'agafa de la mà i te diu, vine amb jo per aquest viatge als inferns, que és la meva vida, per haver nascut així, de canònicament lleig. No? I Cosmètica de l'Amigo també té aquesta cosa, desassossegante, me surt aquesta paraula en castellà, però també molt profunda, no? I que no sé, que...
Sí, totalment. De fet, per mi és capaç de mostrar molt la part més sàdica de ser ésser humà, la més, això, la més lletja, sense perdre gens de poesia i d'amor per la vida, no?
Sí, sí.
I una cosa que m'agrada molt també deia és que sovint les criatures que surten, els personatges que són criatures que surten en el relat són gent que té molta més saviesa que els adults, no? Hi ha com una defensa de s'infància i de sa, com de sa, ai, no em surt la paraula, però com de sa dignitat de s'infància, sí. I com després, pues clar, de grans mos trastornem un poquet. I això és una cosa que passa, per exemple, en els prénoms Epicent, que ara com els noms Epicents, crec que se diu, també passa el llibre de les germanes, Antecrista, i moltes vegades són criatures que estan vivint una situació familiar on estan o bé ignorades o maltractades, etc. Però elles tenen una resiliència increïble gràcies a aquesta maduresa i una mica pues, també posar-se per damunt, no?, dels esdeveniments.
Jo, clar, no hi diu res amb el tema, però me'n recordo una frase del Che Guevara que me va acompanyar durant la meva adolescència, que és, bueno, diu que en castellà, perquè el va dir en castellà, hay que endurecerse sin perder la ternura jamás.
Sí.
I és un poquet això.
Sí, sí, sí. A Melino Tom crec que... se diu bastant i és provocadora també, jo sent que se fica dins uns temes i amb una intensitat i amb una, és molt directa que uau, és a dir, jo admiro molt la seva valentia en aquest sentit.
És una paraula, és un epítet que tenia en el cap mentre preparava la secció d'avui amb tu. Totalment.
Lo del Che Guevara?
No, això que acabes de dir.
Això que acabes de dir.
Sí, sí.
Que és valenta.
Sí, sí. Ja estava entre agosserada, valenta. Sí, perquè me sortia osada també en espanyol, en castellà.
Sí.
Sí, sí, ara. De fet no l'he posat a la introducció, o l'he posat i com que l'he perduda també havia que ho contant tot. A lo millor hi era, no? Aquest adjectiu, però no ho he dit, això està clar. Fins ara. Què vas dir tu?
Pues ja està, m'has deixat un espai, sí. No, i damunt ella, una de les coses, com una de les llegendes que hi ha sobre ella, però que ha dit ella mateixa, així que és vera, és que ella s'aixeca cada dia a les 4 de matí, escriu durant 4 hores, i normalment això fa que escrigui unes 3-4 novel·les any, després en tria una, que és la que publica, i les altres diu que ja se'n preocuparà ella de que no se publiquin.
Que fort, és vera, això.
Sí.
Me sembla, jo, primer que admir molt aquesta disciplina a l'hora de crear,
al·lucinant.
Jo m'agradaria tenir-la. No?
És al·lucinant. Però justament en aquest llibre, Psicopomp, xerra molt de la seva escriptura, perquè és un llibre que és, és a dir, és personal, va sobre ella, i que això en té un parell, això també en xerra. I és un llibre on xerra molt de la seva escriptura, i explica això. I ella, bàsicament, és que, pues, com bastanta gent, quan fa art, escriu per no morir. Una mica, no? És una salvació. Per tant, diu que cada dia ha de fer això, és a dir, s'ha d'aixecar i sent que si no ho fa, pues hi ha un abisme on pot caure, no? I aquesta disciplina forma part d'això. És a dir, ve d'un sofriment, al final, no? Aquesta disciplina, però bueno, això és la seva ancla i segons explica en aquest llibre, és la seva manera també de relacionar-se amb la mort. Que, és que està molt interessant, estic a punt d'acabar, però està just en aquest moment, i ella, és a dir, se titula Psicopomp, perquè Psicopomp és una figura mitològica que són els que acompanyen en el trànsit de la mort. N'Orfeu és l'únic psicopomp humà, però en general no són humans. I en els ocells se'ls relaciona com a psicopomps. I ella de petita té una fascinació molt gran amb els ocells, com, i ella com una mica de, per un esdeveniment que té la seva vida molt dolorós, que explica aquí, quan és molt petit, en els 12 anys, decideix que se vol convertir en psicopomp.
Una... Perquè com les valquíries, també, no?
Sí.
Quan t'acompanya la guerra i la mort, si fa falta, no?
Sí. I, de fet, ella, ara just abans d'entrar a viatgia, explica que quan va escriure Set, que és un llibre que hem comentat aquí,
sí,
que mos va encantar, no? Diu que això va ser un gran intent de ser psicopomp, perquè era d'estar amb Jesús just abans de sa mort, no? I d'entendre que passava en aquell moment d'anar a sa mort. Mira, si vol, te puc llegir un fragment, perquè...
Estem a Maria Cuanet, això és La Galerada, sí. Són les 6:39, estem repassant l'obra de Melina Tom, que tots dos ens apassiona, Enduit Cosmètica de l'Enemigo i Atentado, però com a exemples, i Psicopom, que és la darrera, i també comentam Set, que també l'Enduit en aquesta taula qualque vegada.
Exacte. I diu... No he ocultat mai les llargues deliberacions lligades a Set, que és un text psicopomp. Es tractava d'acompanyar de tan a prop com pogués aquell que tenia la mort com a destí suprem, fer-li costat en el moment del traspàs i després. Potser Jesús també en va necessitar un, de psicopomp. Convertir-me en psicopomp de Crist ha sigut segurament el meu projecte més ambiciós. Ho havia ajornat tant com havia pogut, conscient de la desproporció entre la meva persona i el tema que abordava. Escriure aquell llibre va ser escruixidor. Vaig haver de davallar fins a zones de gran perill. La paraula davallar s'imposa per constatació. Tenia la sensació física de fer una lenta immersió en els meus abismes interiors, i al fons de tot de l'esvoranc hi trobava l'ombra del mort per excel·lència, que identificava en Jesús. L'anacronisme no em suposava cap problema. Morir també et sortia el temps. La veritable dificultat consistia a ocupar el lloc que em corresponia i mantenir-m'hi en tot moment. El psicopomp no es confon mai amb aquella que acompanya. L'escorta de prop, sense pretendre abolir l'avenc que separa un individu de l'altre. Els ocells, en la seva condició de presència alhora púdica i fraternal, s'adiuen perfectament a aquest paper. Havia de prendre la manera aviària d'estimar, l'epifania sense excés, la mirada lateral. El paroxisme de l'amor és posar-se a l'espatlla de l'altre.
Que guapo.
I troc que... És com un gran regal.
És així, tot el llibre, perquè t'has llegit a vell, tot el llibre, vell amb l'altre.
Sí, és preciós. I trobo que pels fans de Set és un gran regal que mos fa d'explicar-mos d'on surt.
I fa un recorregut per gran part de la seva obra, no? Perquè és super prolífica.
És molt prolífica. Ella va començar a escriure des de 7 anys. Però no. Ella primer explica... té com a dues parts del llibre. Primer s'està molt en tota la història dels ocells i la seva fascinació pels ocells, la seva vida, que no ho han comentat, i realment és que jo crec que també si ella és tan singular, perquè és molt singular, no? És, com,
sí.
És perquè té una vida molt singular. Ella era filla d'un diplomàtic...
Però això va néixer a Kobe, a Japó.
Exacte. Mm-hmm. Bé, realment va néixer a Bèlgica, però molt aviat.
Va
a criar allà. Però després van estar a la Xina, als Estats Units, a Laos, a Birmània i a Bangladesh. Fins que en els 17 anys va tornar a Brussel·les. No li va agradar, no se va sentir com a integrada i se'n va tornar a Japó, a passar allò ja com a adulta, un temps, i després va tornar i ja està viu entre Brussel·les i París, no? Però és això, va tenir una infància d'anar-se, no? De fills de diplomàtics, bàsicament, d'anar-se moguent molt. I això ho dèiem perquè escriu molt.
No, però tu deies que en part és peculiar... I comentaves tot aquest recorregut vital que ha tingut també, no?
Sí, i el seu recorregut vital, clar, l'influeix molt en el moment d'escriure, però... Ah, sí, però que té dues, deia que aquest llibre té dues parts. Per tant, en el principi mos explica això, aquesta infància de filla de diplomàtic i la seva relació amb els ocells i la fascinació. Fins a aquest episodi dolorós, bé dolorós, que és un episodi d'abús horrible de part de quatre homes, quan és molt petita, i això pues, òbviament bueno, com a la mata, i és un pató de la seva estratègies per sobreviure en això, i una és escriure, i a la segona part pues, ja passam a la seva relació amb l'escriptura. Però Set és dels primers que xerra bé. Sí que ha comentat que higiènica, cosmètica de la...
Sí, és que
sí, cosmètica de la...
l'original és...
Higiene de l'assassin.
Higiene de l'assassin, però la traducció sí. Lliga més adient, el castellà sí. Seria cosmètica de l'enemigo.
Exacte, perfecte. En català sí que se diu higiene de l'assassí. I aquesta sí que comenta que quan ho va publicar la gent no se creia que ho hagués escrit ella, per dona i per jove. I aquí també és una mica el que dèiem, que és tan sorprenent que bé, en el principi no s'ho creien, res. Pitjor per ells, llavors sí que ja s'ho van creure. I entre les seves publicacions n'hi ha algunes que sí que són totalment inventades i altres que tenen a veure amb la seva vida. Una, per exemple, és la de... no és el mateix higiene de l'assassí i cosmètica de l'enemic.
Ah, són dos títols diferents. Sí, mira, jo pensava que era el mateix. Jo he llegit cosmètica, el que tenen aquí.
Sí. N'hi ha un que es diu...
Autobiogràfiques, deies.
Sí, exacte. Primera sang, que va sobre com son pare, en el primer lloc on el varen destinar, hi va haver una revolució, una revolta, i el varen tenir sequestrat amb ell i juntament en el Congo, amb altres belgues, durant un munt de temps, no? I es posen la vella de son pare, etc. Clar, no és biogràfic, però la història sí. De la seva família, no? I en té alguns biogràfics i altres que això s'ho inventa totalment. I aquest és un bastant biogràfic i molt personal, perquè en Amelino Tom ara mateix té 58 anys, per mi, i clar, pues, supos que també està un moment de...
I ha escrit una cinquantena d'obres.
Sí, bé, n'ha escrit moltes més.
Ha publicat. Bon apunt, sí.
De fet, d'això també en xerra bastant. De que escriure és escriure. És a dir, publiquis o no publiquis.
Sí, clar.
Escriure és escriure. I bé, és guai que ho digui una persona tan publicada.
És una manera de viure. Escriure, no publicar. Publicar ja és una conseqüència, diguem.
Exacte.
I de vegades un modus vivendi, sí. També, però... O de guanyar-te la vida, però de viure, com
en
infinitiu, és escriure.
És escriure, sí, sí.
Quines són les que m'estan impactat?
Sí, clar, no me les he llegit totes, però...
Sí, complicat, perquè tu també tens la teva edat, que no és molt, no, molt provetta, que diguem.
Mira, n'hi ha una que a mi m'agrada molt, que és Antecrista.
Sí.
Que et sobre una relació de dues amigues, podríem dir, o no? I trobo que fa una descripció, és a dir, és una descripció psicològica d'un personatge tan sublim, la veritat. És a dir, increïble. Després, els noms de Pissens també m'agrada molt. Sí. Té aquest punt de fàbula, perquè és també algo tan exagerat que dius com ha de ser, però bueno, no? És una novel·la que xerra d'una doble vida. Uh-huh. O més que d'una doble vida, no, és de muntar-te tota una vida per venjar-te d'un desamor dels 20 anys. I te muntes tota una vida per venjar-te dels desamors. Bueno.
Aquesta part fosca que dèiem abans.
Sí. Després, el llibre de les germanes és de l'any passat i també el vaig trobar interessant per la relació amb les germanes. Però sens dubte és que Set és el meu preferit, és que és una mística aquesta i a mi això també m'agrada, però me'n falten molts. Tu?
Atentado me va, de fet me l'he rellegit ara per fer la secció amb tu i i ha estat un gust, m'ha impactat bastant, perquè jo li dono moltes voltes al concepte de bellesa d'allò que és considerat vell, que és, també és efímer, no? Perquè a altres èpoques no, els cànons no han estat aquests ni molt manco. Cosmètica de l'enemigo, per això també l'he duit. Set. Sí. Anticrista jo la record menys. L'he llegit, però per tant l'impacte va...
Va ser menor.
Sí. I saps que té una obra de teatre també, que ara no me'n recordo.
Sí, ho he vist, però no, sí,
no
la tampoc.
Sí.
Sí, però això, que curiós, fer-ne una i ja està.
Sí.
Amb el que escriu ella.
A mi m'ha agradat. Bueno, ja ha escrit moltes més.
Exacte.
I me les ha publicat. Jo escriu una obra de teatre cada mes.
Tot és raó. Amb ella mai se sap.
Els noms de Pissens, crec que te la vaig demanar un dia, perquè tu la vas comentar aquí en el programa, pot ser?
Pot ser.
Pues ja me la pots deixar.
Pues sí,
quan acabis Psicopomp i aquesta me la deixes.
Val, perfecte.
I té un llibre també sobre el Japó molt xulo.
Sí?
Sí, sobre reflexions que la generen ella, la cultura, la tradició, la història del país.
Sí, ella se l'estima molt, Japó, perquè és la seva primera infància i és on... És com, després té un record molt guapo, a part que després va passar a la Xina, que era la Xina comunista.
Clar, ha de ser un contrast heavy.
Exacte. I de fet aquí amb els ocells explica que a Japó hi havia un munt d'ocells i arriba a la Xina i hi havia un ordre de Mao de matar tots els ocells.
Sí, jo no me'n recordo per què era això, però sí, aquesta crec que, bueno, no sé, consideraven que era una plaga, no sé, però era per una qüestió.
I clar, se va quedar sense ocells, pobre Tom.
Que bé, idò, Maria Notom, per favor, llegiu-la.
Llegiu-la perquè...
Té coses tan diferents que segur que hi ha un llibre d'ella per tots els lectors.
Si un no t'agrada, proven un altre.
Efectivament. Gràcies, Maria. Quin plaer. Vinga, són les 6:48. Continuem parlant de llibres.
IB3 Ràdio és cultura. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Notícia d'última hora. No venim amb manual. Presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
L'aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
Deu minuts per acabar el programa i, efectivament, aquesta és la diatriba que tenim cada dimarts. Entrar en una llibreria o bé una biblioteca. Avui toca biblioteca, concretament. Dues, per el preu d'una. Felenitxe Porto Colòmbia. Ja ens escolta, ens parla Maria Antònia Bordoi. Com estàs, Maria Antònia?
Hola, què tal? Molt bones tardes, Rafa.
Molt bé. On ets? A la Biblioteca Felanitx de Porto Colom o ets a casa teva perquè ja has acabat la teva jornada laboral?
No he acabat la jornada avui encara me queda una estoneta. Estic a la Biblioteca de Porto Colom.
Molt bé. Repassam les activitats que teniu en marxa. S'acosta Sant Jordi, no sé si això també marca un poquet el calendari de les biblioteques del municipi o no.
Sí, evidentment, enguany. Però això és com un pot tot secret, eh?
No, jo ja sé coses, jo crec que sí. Ja sabem, no?, cosetes de... Bé, conta, menys si és allò que sé.
Sabem cosetes, no puc desvetllar gaire cosa, però com sempre tenim un programa estupend,
sí,
que és supervariat, cada vegada mos surt millor, i aquesta és una festa grossa. Una fita interessantíssima i importantíssima per la nostra biblioteca, justament en octubre, que és el dia de la biblioteca. Però Sant Jordi mos posant, com qui diu, el traje llarg, eh?
Mos vestim
de festa. I si no vull entrar en detalls, no sigui cosa que desvelli massa cosa.
Però és veritat que s'ha publicat, ja, Maria Antònia, que enguany, tant d'abans com després de Sant Jordi pròpiament, del dia 23, sí que hi haurà moltes activitats en molts de municipis de totes les Illes Balears, no? Hi ha bibliotecaris i llibreters que parlen cada setmana, es van, diguem, avançant cosetes que s'aplaudiran en tot el dia del llibre, clar. Sí.
Sí, nosaltres a la xarxa de Biblioteca de Mallorca hi ha una producció ingent d'activitats arreu perquè és la festa grossa nostra.
Que
I no faltaria molt que des de la meva biblioteca més petita i més simple i més modesta fins a la més gran, com són les biblioteques de Palma, totes tenim una fita i que és ineludible i no la volem eludir.
Clar que sí. Te demano ara, si vols, per les novetats que teniu. Ja sabem que les setmanes precedents, anteriors a Sant Jordi, arriben molt de títols, sobretot a les llibreries. No sé si la biblioteca també amb tanta intensitat, no?, d'aquests llibres, d'aquestes obres que tothom, quan surten, volen tenir, no? O regalar.
Sí, jo sempre faig en ment que les diferències són evidents entre biblioteca i llibreria.
Sí,
la llibreria té més novetats, té més volum, com que, bueno, tenen venda, pues sempre tenen més quantitat, qualitat i més per triar, això sí. Nosaltres a la biblioteca, com que estem en una xarxa, les compres estan centralitzades generalment, hi ha biblioteques que sí, que compren per, en el seu pressupost i tal, però, per exemple, en el cas nostre, majoritàriament nosaltres ens dediquem a comprar, sobretot les novetats que, que tenen que veure amb la producció literària, la col·lecció local del poble, autors locals, estudis locals i tota aquesta mena de materials. I una llibreria pues, té més per triar i nosaltres les tenim. Com que les compres estan centralitzades des del Consell de Mallorca, des del Centre Coordinador de Biblioteques, pues, ens arriben just a punt pues, a la festa de Sant Jordi, però no és com la llibreria. Jo sempre dic, de vegades la gent, que els usuaris que venen a la biblioteca em diuen, ai, que no tenen moltes novedats, i jo sempre explico. Primer que res, no tinc tanta novetat perquè les que venen volen. No cal de posar-les, no cal de posar-les a prestatgeries,
ja
que volen. I això és un motiu. I després un altre és que, clar, cada biblioteca té la seva col·lecció i si és una biblioteca petita, com és el cas de Porto Colom, que no, per això deixa de ser importantíssima, granaré cap a ca nostra,
sí.
No deixa de ser una biblioteca petita i, clar, el volum tot arriba a fer la nit i d'allí la distribuïm per tenir novetats i coses fresques literàries i de tot tipus per dos públics, no? Per dos públics de dos pobles.
Molt bé. T'anava a demanar també per aquesta títols, autors, autores que has descobert darrerament, que t'agradaria recomanar, que ja com a lectora i també com a bibliotecària, sí. Evidentment, perquè no pots defugir d'aquesta funció, sí. Responsabilitat important que tens, no? Alguna cosa que t'agradi destacar.
Mira, jo com que sempre ho dic, tinc el meu coret, que a mi m'estira molt la literatura hispanoamericana,
sí.
Com que la conec bastant, la segueix, m'agrada. Avui precisament el que vos volia recomanar són un parell de títols que ara m'ha pegat també darrerament per cercar títols d'autors reconeguts a l'Argentina i a Buenos Aires estrictament. Per exemple, començaria pel llibre, que és una novel·leta molt curteta, però molt densa, que és de títol Crimen en el barrio del Once.
Uh-huh.
El personatge és un... Bueno, l'autor és Ernesto Mallo,
sí.
Que ara, juntament amb Pedro Mallo, me parece que, uh-huh. Me parece que no me surt el llinatge bé, Pedro Mairal, perdona.
Mairal, sí, Pedro Mairal, sí, Mairal, sí.
Mairal,
uh-huh.
Pedro Mairal, que va estar a la FLEM de l'any passat, sí, que va ser encantador, però bueno, Ernesto Mallo jo no el conec així, no el seguim molt, però aquesta novel·la la vull recomanar perquè és el comissari Lescano, és una novel·la policíaca que el protagonista és el comissari Lescano, que li compareixen dos cadàvers en el Riachuelo, que és un braç del riu de la Plata en la ciutat de Buenos Aires, que li compareixen dos cadàvers que tenen senyals dels fusilats d'un temps, d'una època asiaga que va ocórrer a l'Argentina, com és de públic coneixement. I també té que veure en el barri de l'Once, que surt en el títol, és un barri eminentment comercial, on la majoria de negocis són de la col·lectivitat jueva. Mm-hmm. Bé, doncs danses i les peripècies per investigar aquests dos crims, bueno, per no allargar-me massa. Però bueno, jo el que destaco d'aquesta novel·la, mm-hmm. és els diàlegs que tenc, que clar, jo, com que m'estira, com en Argentina, entenc perfectament i aquesta manera de xerrar i les paraules que s'utilitzen, pues, és que són uns diàlegs destacables, i picants, i el que li vulguis...
I tot allò que li vulguis posar.
Exacte, sí. Després també volia fer en ment que darrerament en el Club de Lectura de Porto Colom hem llegit el llibre La Llamada, de Nalaila Guerriero. Va ser un llibre colpidor.
Sí,
colpidor,
i
sincerament,
tant.
Vàrem treure molt de tema, moltes impressions molt profundes, perquè és el testimoni d'una supervivent de la dictadura argentina, bueno, como veis, me ha pegado por eso derreramente. Y esa historia de la superviviente Silvia Labayru, que casualidad voy a destacar que ella está emparentada, no, porque el segon marit seu, que se van a conocer en el exili, se van a conocer a Buenos Aires, se van a conocer y también van a continuar una relación al exili, justamente se fía del seu segon amo, de la Silvia Labayru, es la Bárbara Leni, que, oh, casualidad, es el protagonista
sí,
de la película Amarga Navidad de Almodóvar. Yo destaco la actuación de la Bárbara Leni porque es una muy buena actriz. Y bueno, Pedro sí Almodóvar, sí. Que de vivir en Pedro.
¿Te agrada en Pedro Almodóvar? Sí,
sí, sí, sí me agrada mucho. Després, si vols, te dic una altra.
Sí, tenim pràcticament un minutet, o sigui que dali.
Un minutet. Bueno, jo vull destacar una novel·la gràfica de Nasol Leopero. També ha pegat molt per venir... M'arriben moltes novel·les gràfiques i còmics a la biblioteca, que és el llibre Gualitxo. Mm-hmm. Gualitxo és una paraula quechua que és com, diria jo, com un encanteri.
Sí,
sí, sí. És sinònim d'encanteri i també a la vegada un gualito és un esperit o ànima dolenta de la mitologia quechua. I, sí, sí. Bueno, jo convido a llegir la novel·la gràfica perquè mos dona una visió de l'argument i de la narrativa diferent, perquè el suport de la imatge pues, és destacabilíssim, no? Després, també vos volia comentar...
20 segons, Maria Antònia.
La gent de vegades se queixa que sempre són els mateixos temes, no? Que se traten de novel·la, genocidi, jueu, la guerra civil, la guerra mundial. I jo sempre contés molt humildament que, clar, són els traumes col·lectius que tenim a la humanitat, totes aquestes guerres tan desastroses que són sempre en tots els temps i en tots els moments i que, bueno, les tenim a la porta de casa.
I en tot cas, la lectura, Maria Antònia, es pot servir com a refugi. Moltíssimes gràcies des de les Exacte. Biblioteques de Felanitx i per tocar.
Una menció especial per enviar el Mesquida.
Sí, senyor.
M'han reconegut, per favor, que no... Després
Premi
no
d'honor de les lletres catalanes.
Sí.
Moltes gràcies.
Un bon presentant-nos.
Adéu. Arriben les notícies. Nosaltres tornem demà a les 6. Vagi bé.